Eren 2:15 d'un dimarts 21 de novembre de l'any 2000. Ernest Lluch era assassinat a l'aparcament de casa seva per un escamot de la banda terrorista ETA. La mort de Lluch va commocionar profundament la societat catalana i espanyola i va deixar un buit irreemplaçable en tots els mons que formaven part de l'univers de l'Ernest. Aquest serà un record sonor a l'home apassionat per la vida, curiós, compromès, dialogant, amant de la controvèrsia i la reflexió, tolerant. El seu pensament, la seva sensibilitat i els records d'una vida donaran forma a aquest homenatge en memòria d'Ernest Lluch.
Com Ràdio presenta Recordant Ernest Lluch.
Ernest Lluch i Martín, Vilassar de Mar, 1937, els records d'una vida.
Bueno, de la postguerra me'n recordo, sempre de petit, a la meva mare, que era molt partidari del meu germà gran. Hi ha raons per ser partidari del meu germà gran, per altra banda. Esclar, m'explicava aquelles coses. Quan tu eres un nen de bolquers, el teu germà es llevava a les 4 del matí i anava per les masies de Vilassar, per les cases de pagès, demanant patates, que, esclar, diríem, no pots que et marqui molt, almenys dues o tres coses. Una, la duresa del que va ser la Guerra Civil i la postguerra, que ja me'n recordo més. Dues, l'important que és l'estructura de la família en circumstàncies tan difícils com aquella, i per tant me'n recordo. Però me'n recordo de coses més agradables, no? Me'n recordo, per exemple, sempre que penso en Vilassar d'aquells anys, penso en el sol que passava per les persianes, no? Que eren unes persianes verdes, que són, que... i que passava el sol i que dibuixava com una zebra terra. Del col·legi dels Josepets no sabent recordo coses, sinó que és molt rar l'any que no em conviden a donar alguna conferència als actuals alumnes, i cada any pel dia dels innocents ens reunim sense parar els que vam estudiar batxillerat, i després un dels germans que vaig tenir, germans religiosos, vull dir, no germans de sang, germans religiosos, continua vivint i viu al col·legi. Abans es deia Hermano Saturnino, i després del Concili Vaticà II els van fer tornar el nom originari i es diu Sergio Cantoral. Aleshores no parlava el català i ara veig que parla el català molt bé, i aleshores també, doncs, sovint, amb un ritme com d'una vegada a l'any, també el vaig a veure. Per tant, l'escola, ni l'escola com a tal, ni els condeixebles meus són una cosa del passat, sinó del present. Alguns han mort, he pogut veure els estralls d'alcohol, alguns d'ells, uns altres, doncs, han mort. Un que es va fer missioner va morir d'un accident, que va caure amb un velomotor i va caure... Era un noi de Gràcia, que es deia Estadella. I aleshores, doncs, per tant, aquests records són records, però jo no he trencat molt el meu passat. I, per tant, d'aquí uns dies, doncs, el dia 28, anirem, els tornaré a veure, doncs, els supervivents, o els que venen, però venen forces. Hi havia màquines d'aquestes de fer gravats en la pell, que és una de les coses que jo feia. Fèiem uns dibuixos, no?, en el cuiro. Me'n recordo d'anar a Igualada, perquè a Igualada nosaltres hi compràvem molts cuiros, i jo me'n recordo haver-hi anat molt amb el meu pare, Can Riba i Carné, i a comprar pells i cabra i boscalf i totes aquestes coses, que encara me'n recordo. Me'n recordo molt de l'olor de la pell. Me'n recordo perfectament de l'olor de la pell. Jo encara en tinc de pells i m'agrada molt. I li diré una qüestió. La vida va com va anar. Si no hagués tret jo tan bones notes, jo hagués sigut molt feliç continuant el taller del meu pare, perquè la veritat és que la feina m'agradava molt, molt. I, per tant, jo no tinc una vocació determinada. M'agrada gairebé tot, i aquesta feina alguna vegada he pensat que possiblement hagués pogut viure tota la vida amb la pell i amb un taller que era amb poca gent, no... Érem allò de 10 o 15 persones. Jo vaig fer els 18 anys viatjant, per tant, un nano que me'n vaig anar viatjant. Me'n recordo coses, per exemple, una de les coses més carinyoses que em va dir el meu pare, que no era gaire carinyós, era el de dir, si un moment determinat que fa el tren has d'escollir entre tu i les maletes, perd les maletes, eh? Perquè jo anava amb una maleta amb les coses, i després amb les meves coses, i després dues maletes amb mostres, i això era com una cosa tremenda. Llavors, del viatge, recordo tantes coses, per exemple, recordo un viatge de nit per Extremadura, en el qual els vagons no eren, que els bancs, diríem, no eren mirant cap endavant del tren i cap enrere, sinó que com hi havia molta gent que es llogava per l'agricultura, anava amb les eines de treball, perquè es lloguen amb les eines de treball. I llavors s'entrava pels costats. I per tant anaves assegut, diríem, mirant cantó i cantó, no sé si em s'explicava suficientment. I per tant tenies una sensació molt estranya, tenies a la teva esquerra, per exemple, el vagó, la màquina, no? I llavors miraves el terra. I me'n recordo que no hi havia gaire llum, i hi ha coses que me'n recordo. Me'n recordo d'un gran guiriguer de gent que parlava, dels camps aquells d'Extremadura tan plans, i les estrelles, i per exemple aquestes coses me'n recordo. O bé una vegada que anàvem també per Extremadura un compartiment, anàvem 5 o 6, i llavors aquelles converses que es fan, i tu d'on te vas? I una noia va dir, jo voy a Madrid a ser-me puta, que és una de les coses que jo devia tenir 17 anys, em vaig quedar, diríem, com més... I anava a fer de puta perquè no tenien per què menjar, i s'anava a Madrid, això que és una cosa que... Llavors aquestes coses me'n recordo molt i molt, no? Jo vivia en un poble que es deia Villanueva de la Serena, perquè el meu pare em va donar un altre bon consell, que és viure en un lloc... Diríem, està al lloc i llavors a partir d'aquí fer el viatge, no? Llavors a Extremadura no sé per què vaig anar, sí que sé per què, a Villanueva de la Serena. O contra allà al nord d'Espanya vaig escollir viure a Sant Sebastià. He tornat a Sant Sebastià molt, ara hi passo temporades a l'estiu, i he tornat alguna vegada a Villanueva de la Serena.
Com Ràdio, recordant Ernest Lluc.
Aproximacions.
Josep Maria Alsina, alcalde de Maià de Montcal, comarca de la Garrotxa, on Lluc passava el seu temps de lleure.
La senzillesa, vull dir, la senzillesa que ho veies, ho trobaves a la fleca, o ho trobaves aquí al carrer, o ho trobaves, que moltes vegades venia a peu, pujava a peu a la cartera i que s'enronava tant, o ho trobaves que enronava amb el... Vull dir, amb el que convingués, amb el que trobaves, parlava amb tothom, la gran senzillesa que tenia. O sigui que com vàrem inaugurar el dispensari, llavors jo no era d'Ajuntament, era quan ell era ministre, que devia ser... Quin any era que era ministre? No me'n recordo.
El 82,
jo no estava a l'Ajuntament llavors, i sé que ho vàrem estar esperant que arribés el Lluc, i va arribar amb aquella senzillesa, amb el cotxe, amb l'escolta i tot aquí. Vull dir que ho veia aquí, amb allà una persona tan senzilla com ell, no t'hi imaginis que t'arribi un ministre, Doncs va arribar allà a l'Eglésia i tocava la mà a tothom, i sé que ho vàrem esperar 10 minuts per començar la missa perquè ell no arribava, i vull dir que no t'ho acabaves de creure que tinguessis un ministre.
Doctor Anton Costes, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona i company de Departament de Lluc a la Facultat.
Él era una persona, es una mezcla persona polémica, que le gustaba el combate, el cuerpo a cuerpo, con las doctrinas con las que él, con las doctrinas que él no compartía, con las opiniones de economistas que no compartía, aunque respetaba. Entonces sus clases eran clases incisivas, ¿no? Decía, entre comillas, polémicas, incitadoras, ¿no? Incitadoras a pensar, ¿no? A él le gustaba aquella máxima, que creo que era de Pascal, no estoy seguro, que es el atrévete a pensar, ¿no? El sapere aude, ¿no? Le gustaba. Le gustaba ganar en la batalla también, pero yo creo que era muy schumpeteriano en las clases, en el sentido de que Schumpeter, que él consideraba pues como un maestro intelectual, ¿no? Y al cual había llegado a través de su maestro, que era el profesor Fabián Estapé. Schumpeter dice en algunos momentos de su vida que todo buen profesor debe saber orientar al estudiante hacia la lectura, hacia el estudio de los textos, pero no debe colocarse entre el estudiante y los textos, es decir, no debe servir de intérprete, de filtro, pero sí de incentivador. Y Ernest yo creo que tenía mucho de esto, de profesor al estilo schumpeteriano, ¿no? Era una persona que no se colocaba entre la doctrina y el estudiante, pero sí que le gustaba fomentar la lectura, fomentar la polémica,